Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva. El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixeran dues temporades, la 23-24 i la 24-25. Es tracta d'un esdeveniment gratuït amb aforament limitat, pel qual es poden reservar entrades a través d'un formulari que trobareu a cugat.cat. Amb més de 20 anys d'història, la Nit de l'Esport s'ha consolidat com un esdeveniment de ciutat que reuneix centenars de persones del món institucional, empresarial i esportiu i que ret homenatge a l'excel·lència de la pràctica esportiva local. L'acte estarà conduït per l'extenista professional i comentarista esportiu Àlex Corretja, que posarà veu i ritme a una nit plena de reconeixement i emoció. El català és més que una llengua, és també memòria i identitat. Ho recull el manifest amb què s'ha donat el tret de sortida la primera setmana del català, una iniciativa que s'emmarca en el Dia Europeu de les Llengües que es commemora el 26 de setembre. L'acte inaugural que va tenir lloc aquest dilluns va omplir la sala de plens de representants polítics i membres d'entitats. La primera setmana del català, una iniciativa de la Taula del Català de Sant Cugat, porta una quinzena d'activitats a la ciutat gratuïtes, amb l'objectiu de promocionar la llengua i fomentar-ne l'ús al carrer. Fins aquest diumenge, una desena d'entitats organitzen xerrades, taules rodones, cinema, concerts, tallers i jocs per a tots els públics. El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dilluns la campanya de vacunació de tardor, que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquelles infeccions. Enguany, el Departament ha adquirit 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d'euros i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius recomanats. Sant Cugat participarà activament en la Setmana Europea de l'Esport, que se celebrarà del 23 al 30 de setembre amb un programa d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'Ajuntament, a través de l'OMET, organitzarà jornades de portes obertes als programes d'esport escolar, joves i activitats físiques per adults i gent gran. A més, s'han previst dues caminades de nivell inicial. I de moment és això. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem, però, al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que, de moment, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim una jornada tranquil·la. Si més no parlem de grans incidències ni grans problemes. D'aturades en trobarem a aquesta hora les habituals. Per tant, a l'extrem nord de Barcelona, autopista C58 i C33, les dues que baixen des del Vallès cap a Barcelona, amb lentitud i aturades per volum de trànsit, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. I a l'extrem sud, de moment poca cosa, ens quedem amb la C32, també un pèl carregada, lenta amb retenció, en res, 1-2 quilòmetres, com a molt, a la zona de Sant Boi de Llobregat, sortint de Barcelona. Per tant, com us dèiem, de moment, jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona.
Perfecte, gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El terrassenc Ferran Penya es va formar com a enginyer mentre treballava i fins que es va jubilar va treballar en el mateix sector. Com a persona interessada al món de la cultura, actualment és el president de l'Ateneu Terrassenc. Ara conversa amb el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs com deia la Carme, estem amb el Ferran Penya, que és enginyer industrial de formació i president de l'Ateneu Terrassenc. Ferran, què tal, com estem?
Què tal, bon dia. Bon dia, Sergi.
Escolta'm una cosa, explica'm una mica, per què vas voler estudiar per fer aquesta enginyeria industrial? Per algun motiu concret o...?
Bueno, jo sóc una persona que vaig començar a treballar molt jove, als 14 anys, i ho compaginava amb els estudis. O sigui, vaig anar avançant, però sempre treballant. Vaig ser PO, o sigui, vaig començar des de baix, i a poc a poc vaig anar aprenent, vaig anar pujant, fins que vaig començar a treballar. M'agradava molt el món industrial, sempre m'ha agradat, i vaig començar a estudiar una sèrie de temes de planificació, de processos industrials, i vaig començar a poc a poc, vaig entrar en una empresa a treballar, sense deixar també els estudis, que després vaig acabar l'enginyeria, com molt bé has dit, i si vols que et digui la veritat, m'ha anat molt bé, perquè he pogut fer, al final de tot, la professió que a mi m'ha agradat. És a dir, veus que hi ha molt poca gent a la vida que et digui, ostres, doncs he treballat de lo que m'ha agradat. Jo ho puc dir-ho, perquè m'he esforçat molt, he treballat molt per això. Vaig començar treballant en una empresa aquí a Terrassa, del sector del metall, com a cap de planificació, però va ser un pas molt, molt pobre, no?
Molt efímer.
Sí. Ràpidament em va contractar amb 29-30 anys Nissan, en concret la planta d'estampació i soldadura de Sant Andreu de la Barca, com a director de producció. Un director, van apostar per un director molt jove. Però la veritat és que estava bastant format, perquè estava bastant format en mètodes i temps, en processos, com t'he comentat abans. I aquí vaig estar 8 anys. Vaig aprendre molt al sector de l'automòbil, vaig aprendre de tot, millora contínua, vaig aprendre tecnologies que en altres empreses no hagués tingut l'oportunitat d'haver-les conegut, i això em va enriquir molt. Vale? Va ser una part molt important per la meva formació. Tot plegat, al cap de 8 anys em va contractar, me'n vaig anar per temes econòmics, una empresa que es deia Robert Moll, que era del sector d'injecció de cautxo també, que era de Volkswagen. I vaig entrar com a director de fàbrica, vaig estar un any i pico, però em va fer una oferta molt gran l'empresa que hi està més anys, que és la que m'he jubilat, que és Klein, que és una empresa alemana, líder del sector d'extrusió d'alumini, i aquí pues, he acabat la meva etapa pues, fa 3 anys.
O sigui, vas canviar de sector, però més o menys...
No, el mateix sector.
Sí.
Metal·lúrgia...
A l'última també era de...
Metal·lúrgia i plàstics.
Perfecte.
És el mateix.
Molt bé, i bueno, i doncs dius que això, que fa 3 anys que em vaig jubilar, i ara, doncs, estàs, no sé quan fa, perquè ja ets president de l'Ateneu de Terrassa.
Bueno, industrialment no he deixat la meva professió, perquè encara col·laboro amb una empresa d'aquí de Terrassa, del sector del metall, l'assessoro, i una de Barcelona. Vull dir, ho faig perquè sóc addicte, per dir-ho d'alguna forma.
No, ets d'aquells que no vol parar.
No puc parar. Sóc hiperactiu, i és algo pues, que ho porto dintre, i tot això, com molt bé acabes de dir, ho compagino pues, amb la cultura, no?
Perquè tu la cultura sempre t'havia interessat, no? Però
sí.
No et vas començar, diríem, a fer cosetes fins fa uns 13 anys o 14 anys.
Exacte.
No?
Jo vaig començar un dia al museu de Rubí, en concret al castell, amb una exposició que era itinerant del Museu Egipci de Barcelona sobre el descobriment de la tomba de Tutankamon, i no trobaven a ningú que pogués guiar aquesta exposició. I em vaig atrevir i ho vaig fer-ho jo.
Però tu ja t'atreia a mi
sempre m'atreu
la cultura egípcia
i la cultura en general. Llavors, doncs, aquest va ser el meu començament. Vull dir, no m'ho hagués pensat mai que em hagués sortit tan bé. Hasta vaig guiar dues exposicions al Museu Egipci de Barcelona, que m'ho van demanar ells, sempre de forma gratuïta, i em vaig anar aficionant. I a Rubí vaig començar a treballar molt amb el tema dels romans, perquè a Rubí hi havia hagut molta presència romana, i em vaig anar aficionant. De Rubí a Terrassa vaig fer alguna visita guiada al Museu de la Ciència, sempre de forma gratuïta. A la Sala Montconill n'he fet diverses, he presentat exposicions molt, molt potents al Centre Cultural, i aquí a Terrassa vaig començar a fer barris de Terrassa, que aquest dissabte, dia 27, a les 10:30, faig el barri de Terrassa número 20, al barri de Gara, que esteu tots convidats, vale, que quedarem, si voleu venir, podeu venir, quedarem a les 10:30 al carrer de les Cosidores, cantonada Periodista Graner, esteu tots convidats. Llavors, això m'atreu molt, les rutes pels barris de Terrassa és algo que m'atreu, perquè...
Però això és una cosa que vas, diguem, crear tu?
Els... Ho he creat jo.
Però com a Ateneu o no?
No, no, abans d'estar a l'Ateneu, però ho vaig continuant, ho vaig continuant fent. Llavors...
20 barris, ja.
I en porto 20 de Terrassa. Llavors, aquí què m'agrada fer? M'agrada estudiar el barri, sempre evidentment és de la meva collita, és una ruta caminant, i estudio aspectes del barri. Com m'agrada molt descobrir personatges del barri que faig sortir en un moment donat de la ruta, com, és com una pel·lícula. I m'agrada molt també, amb la gent que ve, si són del barri, evidentment, comentar aspectes de com pot ser la primera pedra que van posar en una casa, o coses, pues, coses que recorda aquella gent que són importants.
Déu-n'hi-do aquesta... Perquè moltes vegades sembla que la gent de ciències, com tu, per exemple, o la tecnologia, no...
Sí, sí.
Sembla que estigui barallada amb la cultura, però en aquest cas ho has unit, no?, les dues coses.
Sí, també he fet 30 rutes culturals a Barcelona, vale? Abans tenia molt més temps que ara, sobre...
O sigui, ara que estàs jubilat tens menys temps.
Si tinc més temps. A Barcelona n'he fet unes 30 de la meva collita, i venia molta gent d'aquí a Terrassa. Jo ja en aquell temps, o sigui, jo col·laboro a l'Ateneu des de fa uns 5 anys, col·laborar, ser president un any i alguna
cosa. I veníem... com vas entrar? Com vas arribar-hi a l'Ateneu Terrassenc?
A l'Ateneu Terrassenc hi havia un president que es deia el senyor Cromines, el Cromines va ser un dels fundadors, i va venir a parlar amb mi perquè era una època que l'Ateneu necessitava fer un salt qualitatiu, necessitava treball, necessitava un perfil com el meu, per dir-ho d'alguna forma, i vaig col·laborar. La qüestió és que si mireu els arxius de l'Ateneu, veureu que en tots aquests anys he arribat a fer unes 140 activitats. O sigui, moriré i no m'haurà superat ningú.
Sí, però si el teu objectiu és això, no? Fer més... O sigui, és a dir, donar a conèixer més a l'Ateneu, no? Suposo.
Aviam, aquí hi ha una cosa. El primer, acabaré allò de les rutes de,
sí, acaba,
de Barcelona.
Acaba.
Jo a Barcelona vaig fer... he fet molta ruta sobre els templers, sobre els maçons,
sí.
Sempre descobrint, he fet molt treball de camp a la Riera de Caldes, per exemple, investigant coses, i ara torno al fil que m'estàs dient tu, en quant a Terrassa, vaig parir un projecte que es diu el projecte Barris de Terrassa, que tu ja el coneixes, i tot això ho he volgut englobar aquí dins aquest projecte, i li he donat continuïtat quan he sigut president de l'Ateneu. Per què? Perquè la meva idea com a president i com a persona és compartir totes les activitats que fem i culturals amb tothom, és a dir, amb tots els barris, i ens n'estem sortint, perquè de tant en tant fem alguna de les activitats que fem les porto als barris. És a dir, l'últim va ser l'Aròstegui, el Rafael Aròstegui, el vaig portar al casal cívic de Can Aurell, el Mingo Ferran l'he portat a Sant Pere Nord. Per què? Perquè anem continuant aquest projecte. Jo crec que és molt important. O el projecte, per exemple, l'Ateneu Osona, que tu el coneixes, que està començant a tenir èxit, bastant èxit, que és un projecte obert a la ciutat, i la prova està en que hem rebut sol·licituds fins a de Matadepera, vale? I de tota la ciutat, de gent que no coneix l'Ateneu, i la gent, jo m'estic esforçant molt perquè la gent coneixi l'Ateneu de la manera possible que sigui.
És a dir, aquesta idea potser que podia tenir la gent d'un lloc una mica exclusiu, una mica de gent molt gran, tu el que vols és sobretot rejuvenir-ho.
El meu objectiu com a president és fer un canvi, que crec que l'he aconseguit en un any i quatre mesos que estem treballant. He rebut alguna crítica, evidentment, perquè tots els canvis pues, comporten aquests dallonses, i el que més important per mi, primer de tot, és fer arribar l'Ateneu a tothom. Això és el primer. I segon, intentar que vingui gent més jove. Però, clar, però acabes de dir una cosa que és molt difícil, perquè la gent jove no ens hi trobem a l'Ateneu. Ens hi trobem moltes entitats. La gent jove no sé què passa, que no vol venir a aquests llocs. I estem fent ara una sèrie d'accions, per exemple, amb l'Escola al Cim, que volem compartir una sèrie de premis literaris. Ja saps que els premis Solés i Palet els fem nosaltres, jo dono les entregues de premi, de premis, que ara serà el mes de novembre, i ara crearem un premi literari Ateneu Terrassenc de novel·la fantàstica per intentar provar també la gent jove, i altres activitats que tinc pensades de que aviat us ho comunicarem, per també captar gent més jove. Serà difícil, però hem de provar-ho sempre.
Uh-huh. També, dintre aquests objectius, un és fer les coses també a través d'establir aliances o convenis amb les altres entitats.
Bueno,
no?
Això és una cosa que quan vaig ser president jo ja ho anava fent, però va ser una part del meu programa, diguem. És important, per exemple, amb l'Associació d'Astronomia tenim un conveni, dic conveni però no hi ha res signat, de que ens fan unes tres activitats a l'any. Ara l'any que ve el Raül Aragonès, que tu coneixes molt bé, sí, ens en farà una el novembre, increïble, vull dir, és una gent que té molt talent. Amb el Museu de Terrassa el mateix, la Gemma García Llinares ens en fa tres, que és ara l'arqueòloga municipal, i són perfectes. El Domènec Ferran, el Mingo Ferran, que havia sigut el director del Museu de Terrassa,
també el
tinc el dia 30, també, que farà una conferència excel·lent. Això en quant al Museu de Terrassa, i en quant a... En quant a col·laboracions més, et tinc que dir que tenim el Josep Puy, que és un gran historiador, l'inclòs a la Junta, i vull que es dediqui únic i exclusivament al tema de la història. Ara farem una sortida el dia 11 a recórrer unes rutes a la part nord de Girona sobre els exiliats de la Guerra Civil, això és molt interessant, i que em porti temes històrics dins de l'Ateneu com cal. I també el Rafael Arostegui, és una part també, una part que almenys ens en farà dues a l'any, o sigui, amb les coses que fa, que és història i fotografia, que ho fa molt bé. I amb això t'ho dic perquè intento que tinguem una part d'història potent, amb tres historiadors bons, potents, una part de museus potent també, una part d'astronomia com a tecnologia, i estem treballant amb noves coses.
Passem una mica al vessant més personal. Ets molt fan del jazz, no?
Bueno, jo vaig començar a tocar jazz quan tenia 16 anys, a l'antiga jazzcava.
Què tocaves? La guitarra?
Vaig començar a tocar la guitarra, vale? Guitarrista de jazz. El jazz no em va acabar de... no és el meu. Jo sóc més un guitarrista, era més un guitarrista de jazz rock. I vaig estar tocant amb molta gent de Barcelona en aquell temps. Vaig arribar a tocar amb el Carlos Benavent, els inicis del Carlos Benavent, músics que passaven per la cava, vaig fer diversos grups, i jo crec que estava en una línia força bona, perquè em van donar hasta un premi en el Disco Express, que era una revista que havia hagut, com el millor guitarrista del país, en un any, no sé per quina mena de premi era, perquè ja no me'n recordo, i havia arribat a fer grups bastant potents, que alguns els podeu veure a la web de la Jazzcava. Veureu que hi ha algun grup, un que eren 8 persones, que va ser bastant fort, no? Havia tingut hasta algun element que havia tocat amb el Rei Barreto i gent d'aquella època bastant bona.
I està, això ho tens aparcat, la música?
No, després vaig fer un grup que també, aquest grup es deia El Barrio, que era un grup molt important, però aquí vaig tocar els teclats, toco els teclats també.
Ah, molt bé.
Perquè fèiem, jo composava una sèrie de temes molt basats una mica en una línia, en la línia del Water Report, que m'agradava molt, i tenia un grup molt, molt, molt potent, amb l'Enric Canada, que és un bateria percussionista molt conegut aquí a tot arreu, l'Andreu Ubach, que es va morir, era un altre percussionista, el Ricard Parera, que també és mort, que tocava el saxo soprano i el tenor, i un baixista de Barcelona que era boníssim també. Després del Benavent era el millor que hi havia, que es deia Salvador. I jo tocava els teclats. Aquí vam arribar a tocar al Palau d'Esports de Barcelona, estic parlant de l'any 70 i pico. Palau d'Esports de Barcelona, tocàvem a la Cova del Swing a Tarragona, tocàvem al Celeste, tots aquests llocs. A la Jazzcava vam fer diverses actuacions, que també està a la web, encara ho guarden, vaig veure que encara ho guarden, de l'any 70 i pico, i ho vaig deixar, humilment, jo crec que vaig arribar a un nivell bastant bo, com a guitarrista i com a teclista. L'únic que em vaig casar, i ho vaig deixar, ho vaig, és que ho vaig tindre que deixar perquè vaig tindre que dedicar, o em dedicava a la meva professió o em dedicava a la música. Les dues coses no és possible.
Va, i una per acabats, molt culer, no? Crec que t'agrada el Barça.
Molt, no... Home, ara tinc l'esport. Ara quan surti d'aquí me'n vaig a comprar l'esport.
Ah, molt bé.
Però sí, soc molt culer de tota la vida i és algú que m'apassiona i que moriré així.
I que ets més de Lamin o de Pedri, els dos?
Com?
Lamin o Pedri, què t'agrada més?
A l'entrenador.
L'entrenador t'agrada més, Hans Flick. Doncs Ferran Penya, president de l'Ateneu Terrassè, un enginyer industrial de formació, però ja hem vist que també música, organitzar... Bueno, és a dir, el Ferran no para. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
A tu, Sergi, a tu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local... Connectats. Can't touch this. You can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'entrenament funcional és important per la salut, per trobar-nos bé i estar en forma, però també, si mirem el futur, per enfilar a coll els nets sense problema, carregar les bosses del supermercat i sortir a passejar sense que faci mal res. Avui en parlem amb l'entrenador personal Àlex Turo Tenorio, qui acaba d'obrir un centre d'entrenament a la Creu Alta de Sabadell. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Doncs sí, avui entenem una mica millor quins són els beneficis per la salut dels entrenaments tècnics, funcionals i personals amb l'Àlex Turo Tenorio d'Action Creu Alta, que acaba d'obrir. Àlex, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabeu d'obrir amb dos espais. A la Creu Alta oferiu classes de ioga, pilates i fiti ioga.
Sí, bueno, el centre que hem d'obrir vam obrir el dia 1 de setembre i aquí pues, a l'espai disponem de dues sales separades. En una d'elles, que l'anomenem com a sala d'harmonia, pues, allà fem el que és la ioga, el pilates i fit ioga, vale, que són unes classes dirigides amb un màxim de 10 persones, amb el que ens permet pues, estar molt a sobre de cada persona, estar individualitzat i que la monitora en aquest cas pues, pugui estar molt a sobre d'elles. Llavors, el ioga i fit ioga sí que són dues disciplines que són bastant reconegudes i el fit ioga, que seria com una barreja entre les dues, és com un mig entre ioga i pilates, en el qual pues, fiquem més resistència, fiquem més càrrega, fiquem més pes i és una miqueta més potent, diguem-ne.
Com definiries l'entrenament funcional que també n'oferiu i en què es diferencia de l'entrenament convencional que sempre hem tingut en ment?
Bueno, jo definiria que l'entrenament funcional és un tipus d'entrenament en el qual, diguem-ne, que els exercicis que practiquem en aquest tipus d'entrenament tenen una funció directa amb el teu dia a dia, no? Pues et serviran pel dia de demà pues, per poder-te aixecar millor de la cadira, per poder aixecar més pes o anar a fer la compra i que tingui més facilitat, per poder agafar coses altes, per poder fer coses en el teu dia a dia que siguin més fàcils. Llavors, els exercicis tenen una funcionalitat més enllà de la sala d'entrenament i més enllà d'un objectiu més estètic o més o diferent, no?
Per tant, oberts a tothom. I sí, independentment de l'edat.
Exacte, a l'altre funcional tenim diferents tipus d'edat. Sí que és veritat que diferenciem dos tipus d'activitats. El funcional, diguem-ne, normal, que allà podem trobar doncs, des de gent de 18, 19, fins a 50, inclús 60, i llavors tenim un grup a part, que és el grup sènior, que és també un tipus de funcional, però els exercicis els adaptem més a les seves necessitats. I llavors pues, adaptem més les activitats perquè ells puguin treballar el que més els interessa.
Suposo que s'han d'adaptar els exercicis a dolors crònics o limitacions físiques, no?
Sí, nosaltres quan venen aquí i s'apunten a les activitats, a la inscripció, nosaltres el que els fem, a part de no, totes les dades seves, nosaltres tenim una aplicació i allà pues, tenen un formulari de salut en el qual ens expliquen pues, tema de lesions, algunes patologies, si tenen algun problema, temes, altres temes de salut, que nosaltres hem de tenir en compte a l'hora de planificar l'entrenament. El bo d'aquests tipus d'entrenaments, al ser grups reduïts, en el funcional com a molt són 8 persones, i el que ens permet és que pues, l'entrenador que estigui fent la classe pues, conegui bé la persona que va entrenar i pugui adaptar les activitats a les seves necessitats. També una cosa, un dels punts forts d'aquest tipus d'entrenament és que en un mateix grup pot haver-hi diferents nivells. És a dir, tu pots fer un exercici d'una manera i adaptar-lo a les necessitats de cadascú. Pues, no sé, m'invento, pots fer una centareta amb pes, pots fer una sense pes, pots fer una flexió diguem-ne estricta, la pots fer adaptada, el que ens permet molt jugar i que totes les persones pues, a la vegada pues, se sentin part del grup encara que pues, s'adapten al exercici i al que necessitin.
Com és el progrés dels usuaris? Suposo que per vosaltres veure que van evolucionant ha de ser molt gratificant i per ells els hi ha de pujar molt l'autoestima també.
Sí, nosaltres el principal objectiu de l'acció més enllà del rendiment seria pues, la salut, no? Llavors, veure com la gent que s'apunta aquí, que ve a treballar amb nosaltres setmanalment, doncs, mica en mica doncs, va millorant el seu dia a dia doncs, en les coses més petites. Doncs, jo què sé, gent que abans pujava unes escales i es cansava i ara es cansa menys. Gent doncs, de més de 65 anys que abans, quan estava amb els seus nets, doncs, no els podia agafar o els podia agafar menys estona i els poden agafar més o poden jugar més amb els seus nets. Doncs, tot això és molt gratificant. I a la vegada també doncs, tota aquella gent que ve amb patologia o amb alguna lesió o amb algun postoperatori o que sigui, que gràcies a l'activitat física doncs, poden tenir un estil de vida doncs, normal, doncs, això és, realment és el que més gratificant ens sembla a nosaltres.
Has notat, tu, canvis emocionals o psicològics en persones que mai havien entrenat i que s'han apuntat al centre i han començat a fer petites passes?
Sí. Una de les virtuts o punts forts d'aquest entrenament és que, com que el ser grup reduït i majoritàriament sempre entrenes en la mateixa gent, perquè els horaris més o menys estan repetint, doncs es crea també aquest ambient de comunitat i de família, que ajuda a la vegada pues, que la gent vingui a entrenar pues, amb motivació i tal, pues, ajuda també pues, a crear aquest hàbit, a que tinguin ganes de venir a entrenar, i a la llarga pues, que també pues, a l'hora que va millorant a nivell de salut, també a nivell anímic, pues, a poc hi hagi una millora i tinguin més ganes de fer més coses fora d'aquí o de tenir un estil de vida més actiu.
I enganxa, o no?
Sí, generalment sí. Realment sí, que veiem que la gent va repetint, vull dir, una de les coses que més ens agrada és que la gent que ve a provar, la majoria, no tots, però sí que tenim un percentatge alt que la gent que prova pues, es repeteix i que va tenint continuïtat. Crec que una de les claus és això, no? Grups reduïts, que l'entrenador pot estar molt a sobre de cada perfil de persona i que la gent pues, va repetint i es crea aquest ambient de comunitat i família, per dir d'alguna manera, que tot això enganxa i genera aquest hàbit de salut.
Suposo que el pas més important és el primer, saltar aquell mur que a vegades és de mandra, a vegades és de por, a vegades és de desconeixement per apuntar-s'hi. I un cop estàs a dins, ja tot va lliscant més fàcil, no?
Sí, jo crec que el més complicat és el primer pas, no? El fet d'apuntar-se. Hi ha molta gent que potser fa molt temps que no fa esport i anar a un gimnàs convencional amb el qual doncs, ja ens imaginem no, grans grups o en sales de màquines doncs, els fa un punt de mandra o inclús vergonya perquè no saben ben bé què fer, no saben què es trobaran i els fa coses allà i no saben què fer. I el fet de venir aquí i fer el primer pas i apuntar-se i veure doncs, que és un petit grup, que l'entrenador doncs, és proper, que et va coneixent i que intenta i que adapta l'activitat dels teves característiques, pues, és un punt a favor perquè generi aquesta continuïtat. No?
Està... No, no, perdona, perdona, endavant, sisplau.
No, dic que un cop fan aquest primer pas i normalment segueixen venint perquè això, perquè és més fàcil que se sentin a gust.
Està de moda l'entrenament funcional, perquè és un terme que hem anat sentint cada vegada amb més força els últims anys.
Sí que és veritat que en els últims anys aquest tipus de centre de grups reduïts, de diferents tipus d'activitats, en el qual es va creant una família fora del centre i es van fent també activitats extres, a poc es van creixent i hi ha més... El que et dic, perquè és un tipus d'activitat que enganxa, perquè és amb grups reduïts i tu pots entrenar amb gent, amb poca gent i que l'entrenador estigui molt sobre teu, i perquè hi ha molta gent també que té por o té vergonya d'anar a un gimnàs convencional i aquí troba un espai segur en el qual pot fer activitat física sense tipus de problemes, sense tipus de vergonya, i no es poden sentir ben atesos i com més.
Ara al setembre suposo que és un bon moment, no?, per apuntar-s'hi. Deveu estar rebent un allau de sol·licituds. Després, un altre tema és si al novembre molts d'aquests continuen apuntats.
Esperem que sí.
No?
Exacte. Ara mateix això que acabem d'obrir al setembre, i sí que, bueno, jo he estat treballant a altres llocs i sí que és veritat que el setembre és un mes fort, no?, perquè la gent torna de vacances, comença un nou curs, nous propòsits, i és un mes potent perquè que la gent comença a apuntar-se. Llavors, el nostre objectiu és que la gent que s'està apuntant aquest mes de setembre crear l'hàbit i que se sentin com a casa i que de cara al novembre ja no perdin aquesta motivació i s'acabin esborrant. Ja no tant per nosaltres, sinó també per ells, perquè si s'apunten un mes i mig, després s'esborra, quan està feina tampoc té ningú massa sentit.
I tant. Àlex, aprofitem ara que et tenim aquí, i més enllà d'apuntar-se en un centre, segur que per la salut de moltes persones, especialment aquest col·lectiu que vosaltres n'hi dieu seniors, es poden fer exercicis o integrar com a hàbits activitats o maneres de viure que fan que tinguem un dia a dia més saludable. Per exemple, el cas prototípic de pujar escales. Tens alguns consells pels oients?
Bueno, jo el que els diria és que és molt important moure's i fer activitat física. Jo el consell que els diria és que si poden, ni que sigui un parell de dies de setmana, vagin a algun centre a fer algun tipus d'activitat física, si és dirigida millor, perquè sempre els podran atendre millor que si van a un gimnàs on no hi ha activitats dirigides. I sempre jo els convido a que si no poden fer aquest tipus d'activitat, també busquin alternatives per fer casa, ni que sigui buscar maneres de moure's, fer les típiques 10.000 passes al dia, intentar portar un estil de vida actiu, perquè això sigui veritat que està comprovat que a la llarga té molts beneficis de salut i que poden gaudir d'aquests últims anys amb un estil de vida més actiu i acabar de fer coses i tenir tots els beneficis d'activitat.
I arribes a una edat adulta, a una edat sènior amb menys mals, no?, suposo.
Exacte. Jo, mira, a part del grup sènior que tinc aquí, ara que tenim un grupet d'unes 4-5 persones que ens movem entre 65 i 70 poc, jo també estic portant fa molt temps en un altre centre un grup de gent gran que està al voltant dels 90 anys. Llavors, és un grup de gent que tota la vida ha fet activitat física, i ja no et parlo d'activitat de rendiment, no? Molt de caminar, molt senderisme, dos dies a la setmana d'activitat, i sí que es veu que aquest perfil de gent que ve amb mi aquests dos dies a la setmana es nota, no?, que ha estat tota la seva vida fent activitat física i en moviment, perquè... O sigui, el simple fet que venen soles a caminar, caminant des de casa, que jo les fico al terra i em fan abdominals, em fan tot tipus d'exercicis que inclús molta gent amb menys edat no és capaç de fer perquè porta un historial d'activitat física que no ha tingut gaire continuïtat i que han anat fent coses, però molt poques, o inclús no han fet res al llarg de la seva vida. Llavors, sí que aquest grup es nota molt que han estat actives durant tota la seva vida i que han arribat als 90 i pico, ja no només físicament, sinó també a nivell de tot el que és anímic, a nivell també a nivell intel·lectual, no tenen cap problema, vull dir que es nota molt.
entrenaments funcionals, però també espais amb classes de ioga, pilates i fit yoga. Acción Creu Alta, Àlex Turú, Tenorio, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, estimats amics i amigues del Connectats. Soc l'Helena Molist, periodista de Ràdio Sabadell, i us recomano una cançó que és un luxe, és com una abraçada dels amics, és com una cervesa a l'estiu ben fresca. Es diu El lloc com a casa i és de Sexedi. A gaudir-la!
13 de juny, Barcelona. No sé què fer aquí, calor sufocant, turistes passant, em perdo aquí al mig. Em mires als ulls i sabem que no hi ha remei, toca despedir-nos. Començo a patir. Però quan baixo del cotxe la pena se'm passa, perquè torno a sentir el soroll de la plaça. No sona enlloc com a casa, i si troba falta, no troba falta massa. Aquí tot se'm passa. I a cada nit que passa aquí estem més lluny, perquè canvia el teu record per pols i fum. Per la gent de l'andana, els que venen i van, per la gent ocupada, que sols ve per Nadal. El passeig no és el mateix sense les pipes enterrades, que després trepitjarem amb les sabates enfangades. Quan jugàvem a aquest joc em girava i tots de pedra, ara el temps s'apara i jo m'escapo per la vorera, passejant amb els de sempre, oblidant-nos del setembre. Les tristors ja no ens preocupen tant avui, perquè quan baixo del cotxe la pena se'm passa, i va caient la nit i la gent es desfassa. No fan enlloc com a casa, i si trobo a faltar, no trobo a faltar massa. Aquí tot se'm passa. I a cada nit que passa aquí estem més lluny, perquè canvia el teu record per pols i fum. I a cada nit que passa aquí estem més lluny, perquè passen anys i panys, i cada dia ens fem més gran.
Connectats amb Carme Reverte.
En el món de veritat.
des del dia que trenquem el gel. Som com dos abelles preparant la mel. Si jo t'agrado i tu m'agrades, ja ens ho hem dit tantes vegades, avui toca que cremem el paral·lel. Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja, veiem-nos ja, veiem-nos ja, veiem-nos ja, veiem-nos, 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 veiem-nos. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Enfilem la recta final del programa d'avui per parlar-vos de la trilogia Equipo de Remo, que ens convida a endinsar-nos en històries d'amor tan intenses com reals, on els personatges aprenen a superar les seves pors i inseguretats, a estimar-se sense condicions i a lluitar pels seus somnis sense renunciar a allò que els fa feliços. Tres llibres independents però units per un mateix batec, el del respecte, la superació personal i el poder transformador de la morsa. Marxem fins a Badalona per parlar amb Nerea Martín, escriptora, i amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Nerea Martín. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Nerea, ¿cómo nació la idea de crear la trilogía Equipo de Remo?
Bueno, pues esto fue toda una aventura. Yo siempre he querido escribir, siempre he tenido el sueño de dar vida a una novela y hace un par de añitos ahora en octubre, noviembre, mi marido, que está por aquí presente, me dijo, es el momento de que lo hagas, vamos para adelante. Entonces me trajo una taza, que siempre lo cuento como anécdota, que me ponía la taza literal, veo tu futuro, lo vas a conseguir seguro. Y automáticamente empecé a escribir ese día y no he dejado de hacerlo desde entonces, y así nació el Equipo de Remo.
Cada libro se puede leer de forma independiente, ¿no?
Sí, se pueden leer de forma independiente porque cada uno está basado en una pareja. Sí que es verdad que las parejas se conocen entre sí, pero cada uno tiene su propia historia.
¿Y hay algún hilo que una las tres historias?
Sí, la trilogía como tal se llama Equipo de Remo porque es un grupo de tres amigas. Entonces, en la primera novela, que se llama Mira la Luna y Abrázame en el Caos, narra la historia de María y Drake. La segunda parte, que he estado con lo que nunca soñé, son Lola y Pedro, que Lola tiene en común que es la mejor amiga de María y Pedro es su hermano. Y luego la tercera parte son Sara y Mario, que es otra de las mejores amigas de María y Lola, y Mario, uno de los mejores amigos de Drake.
Vale.
O sea, se conocen entre todos.
Mira, justamente que ya has mencionado los nombres de las obras, empecemos primero por la primera, en Llévame a la Luna y Abrázame en el Caos. María y Drake lidian con miedos y ansiedades. ¿Qué te inspiró a darles estas características tan humanas?
Pues la verdad es que esa es la novela más personal de todas, la que más cariño le tengo, porque es un reflejo de la historia que yo viví con mi marido. Uh-huh. Y por eso es la primera la que me sentí más segura narrar, o sea, describiendo lo que yo había vivido, fue mi forma de sentirme segura y de coger esa fuerza para seguir contando historias. Entonces, que literalmente está basada en un hecho real.
¿Y crees que la literatura romántica actual está abordando más temas como la salud mental y la autoestima que antes?
Sí. Creo que ahora mismo el campo de la romántica está abarcando un montón de temas muy interesantes. Sí que es verdad que hay veces que la romántica se está yendo por caminos que ya no es del todo la romántica al uso, la romántica que se conoce como siempre, porque también se tratan temas ya no solamente psicológicos, como puede ser la ansiedad, también se tratan temas pues más turbios, como es ahora la era del dark romance, pero sí, creo que la novela romántica abarca muchos campos. En cuanto hablamos de amor, puedes hablar del amor como concepto en todos los ámbitos de la vida, ya no solamente el romántico.
En el segundo libro, que se titula Todo con lo que nunca soñé, Lola y Pedro, que son los protagonistas que antes nos has mencionado, tienen personalidades opuestas. ¿Cómo trabajaste el equilibrio entre ambos para que la relación fuera creíble?
fue lo más bonito y lo más mágico de todo era trabajar con dos personas, o sea, trabajar con dos personalidades tan diferentes. Uh-huh. Tenemos el personaje de Lola, que es una persona cuadriculada, siempre metódica, siempre dentro de sus ideas y convicciones, y luego está el personaje de Pedro, que es un alma libre, un espíritu libre, que su aspiración en la vida es viajar, ver mundo, vivir. Entonces, lo que hice fue con los personajes jugar a una evolución personal, a que ellos crecieran a lo largo de la historia, crecieran como pareja, uh-huh, y entonces encontraran ese punto medio a partir del amor. O sea, utilizo, como he dicho antes, el amor como concepto, o sea, el amor como motor.
¿Y qué retos presenta escribir sobre amores que no son perfectos, sino reales, con sus altibajos?
Pues yo, más que considerarlo un reto, lo considero un placer. Es como puedes basarte, mirar, contemplar a todo lo que tú tienes a tu alrededor, a todas las personas o parejas que puedas conocer a tu alrededor, esa diversidad, esas anécdotas que te cuentan amigos, amigas, familiares, sobre cómo han vivido o sentido el amor. Entonces, como lo haces real, puedes inspirarte en cualquier cosa que conozcas.
Y el libro, ¿Y si te vuelvo a sonreír?, hablas de segundas oportunidades, ahora un poco más personal. ¿Tú crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad?
Creo que, bueno, yo soy muy romántica, entonces yo te diría que sí, siempre y cuando ese amor hacia la otra persona no haga peligrar el amor propio, el quién eres tú de forma individual a lo largo de los años, siempre merece una segunda oportunidad si es bueno, uh-huh, si es sano. Y en el caso de Sara y Mario, que son los protagonistas de Y si te vuelvo a sonreír, son dos personas que han dado muchos tumbos a lo largo de su historia, pero que a fin de cuentas luchan por ese amor sano, por ese amor que les haga ser mejores personas y acaban dándose esa no segunda, ni tercera, ni cuarta, es la quinta o sexta oportunidad de su vida y luchan por ella.
Estos personajes podríamos decir que están como atrapados en un bucle de orgullo y silencio. ¿Qué mensaje querías transmitir con su historia?
Pues quería transmitir el nunca es tarde, como forma de ver la vida. Nunca es tarde para sentir, nunca es tarde para darte una oportunidad a ti mismo, para dar una oportunidad a un sueño, a esa persona con la que quieres estar. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen por aquí.
Sí. Cada libro tiene una gran carga emocional. ¿Cómo has manejado tú personalmente la intensidad mientras escribías?
Pues yo tengo que decir que me considero muy empática incluso con mis personajes, entonces a mí, que estoy muy cuadriculada cuando escribo, porque escribo en un periodo de tiempo muy corto pero muy intenso. Si escribo, estoy escribiendo del tirón. Entonces lo que hago es sentirlo, me dejo invadir por esos sentimientos que los personajes tienen, invadir en cierto sentido, bueno, uh-huh, creo que me entiendes. Sí. Me dejo invadir por ese sentimiento y después le pongo voz, digo, vale, muchas veces también es, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cómo sé que reaccionaría alguien de mi entorno a una situación como esta? Y entonces le pongo voz.
¿Y hubo alguna escena que te costara especialmente escribir por su contenido emocional?
Sí. Sí, hay varias. Bueno, tengo que decir que no siempre son escenas con un alto contenido emocional, porque hay escenas que simplemente tú las has visualizado. Esto es como, yo como escritora veo la novela como una película,
claro,
en mi cabeza. Entonces tú la has visualizado en tu cabeza de cierta manera, con cierta entonación, con cierta carga emocional, y de repente cuando la vas a narrar no te convence a lo mejor una palabra, una frase, y automáticamente es como, vale, necesito dar una vuelta, necesito, y caes en un bucle, en una espiral de la que tienes que romper y salir y darle la voz que tú querías darle.
Vamos a hablar un poco de tu proceso creativo. ¿Tú planificas mucho o dejas que los personajes te lleven?
Pues yo me considero brujimapa, o sea, soy mitad brújula, mitad mapa. Soy muy metódica y cuadriculada a la hora de escribir, porque yo me pongo una fecha para empezar a escribir y digo, vale, voy a empezar a escribir, en el caso de la última, el 13 de enero. Y esta novela tiene que estar antes del 13 de marzo. Ese es mi cuadrado, del 13 de enero al 13 de marzo. Vale, yo escribo un capítulo al día, todos los días. Y tengo más o menos planificado, bueno, son 45 capítulos, me doy de margen poder fallar 15 días. Uh-huh. Entonces yo cojo esos capítulos planificados y sé más o menos lo que va a pasar en ese capítulo. Digo, vale, sé que en este capítulo, en el capítulo de mañana, tengo que narrar un reencuentro. yo sé lo que tengo que narrar, pero sí que permito que los personajes se reencuentren de la forma que ellos consideren oportuna. Que puede que no tenga sentido lo que estoy diciendo, puede, pero te prometo que es así.
No, sí, es tu forma de trabajar y al final pues tú...
Tengo mi método.
Claro, tú tienes tus métodos, ¿no? Y si te funcionan...
Sí. Sí, además tengo un compañero también, autor autopublicado, que cuando nos conocimos y nos contamos la forma de escribir, me dijo, si algo te funciona, no lo cambies.
Claro, justamente.
Por muy loco que parezca lo que estás haciendo, no lo cambies. Y no lo he cambiado y tengo intención de escribir ahora otra vez y no voy a tocarlo, voy a seguir haciéndolo de la misma manera, tan cuadriculada y a la vez tan, tan libre.
¿Y qué opinas de la idealización excesiva del amor en algunas novelas románticas?
Considero que si tú eres consciente de lo que te vas a encontrar dentro de esa historia, que hay una idealización del romanticismo, una idealización del amor, si eres consciente que eso no es algo realista, porque el amor es bastante más complejo, perfecto, consume el tipo de novela que a ti te guste. Si a ti, yo soy muy romántica y a mí me encantan los finales felices, aunque hay algunas veces que son inalcanzables. Yo los consumo, pero soy consciente de que la realidad no siempre es así. Entonces, si eres consciente de lo que estás leyendo, sigue para adelante con esas novelas tan, tan ideales, que a mí soy la primera que le gustan. Pero en mi caso, quería darles una vuelta más a sí que terminan bien, sí escribo finales felices, pero son finales un poco más reales.
¿Y recibes mensajes de lectores que se hayan sentido identificados o acompañados por tus libros?
Sí, creo que eso es una de las cosas que todavía sigo aprendiendo a gestionar. O sea, yo nunca sé cómo responder a un mensaje o por ejemplo, en alguna feria que he ido con los libros, algún mensaje en el que me dicen, Nerea, he llorado con esta escena o amo este personaje o algo así. No sé cómo reaccionar porque me abruma mucho. Es como incredulidad aún, ¿sabes? Pero claro. Sí, siempre, yo contesto siempre a todo el mundo, cualquiera que quiera escribirme, incluso si no le ha gustado la historia porque la considera muy romántica o por cualquier cosa. Yo siempre respondo a todo. Me gusta mucho interactuar con la gente porque creo que aparte de que me gusta mucho que me cuenten qué les ha parecido la historia, también aprendo mucho de lo que me dicen.
Uh-huh. Y si tuvieras que describir la trilogía en tres palabras, ¿cuáles serían?
Amor sano, superación. Uh-huh. Solo esas tres.
¿Hay algún lugar o ciudad que te haya inspirado para ambientar esas historias?
Sí, a ver, yo en mi cabeza visualmente sí que es verdad que lo que es más en casa, por así decirlo, los personajes, yo lo visualizo muy en Valladolid, uh-huh, que es de donde yo soy, pero luego hay puntos de las historias que son completamente reales. Entonces viajamos a Marruecos, a Nueva York, a Australia, norte de España, y por ejemplo hay personas que me han dicho, wow, es que he buscado eso en Google y existe realmente. Yo, uh-huh, sí, es que es verídico, o sea, existe. Hay algunas que he tenido la suerte de estar, como puede ser, por ejemplo, Italia o Marruecos, pero, por ejemplo, en Nueva York, yo no he estado en la vida, pero con Google Maps descubrí todo Nueva York y ya los personajes por allí.
¿Y tienes pensado continuar escribiendo sobre algunos de estos personajes en el futuro?
Sí, hay un personaje en el tercer libro que se llama Catalina, que es un personaje muy bonito, es una mujer muy poderosa y me parece que sí que tendría tirón. Aunque es verdad que podría mencionar al equipo de Remo, contar cómo les va todo, no sé, te pongo 5 años después.
Sí.
Pero ya tendría su propia historia. Y luego también hay otro que es el personaje de la pequeña Elena, uh-huh, que estaría basado en la hija de María y Drake, o sea, en mi hija. Entonces sé que en algún momento, ahora no porque es muy pequeña, dirá, quiero que escribas esta historia y yo lo haré encantada.
Y ya para ir finalizando, ¿qué te gustaría que el lector sintiera al cerrar el último libro de la trilogía?
Que ha pasado las horas que haya pasado leyendo con su grupo de amigos. Con amigos, que sienta esa sensación de estar en casa cuando estás con un grupo de amigos, que dices, jo, es que no necesito nada más, uh-huh, esto es estar en casa. Esa sensación creo que es maravillosa, aunque tengo que decir que con que a mí un lector me diga, he sentido algo, lo que sea, me ha dado rabia, pena, tristeza, o sea, creo que la capacidad de despertar una emoción no tiene precio y yo con despertar algo me vale.
Muy bien, Nerea, pues te deseo toda la suerte del mundo y un placer haberte tenido aquí con nosotros en el Connectats.
Muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío.
mentre està plovent. Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Doncs precisament aquest Connectats de dimarts arriba al final. Demà tindreu més continguts, més informació, més tertúlia, més Connectats quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau viurà una nova edició de la Nit de l'Esport de Sant Cugat. Una gala plena d'emoció, amb el lliurament dels 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixen dues temporades, la 23-24 i la 24-25. L'acte, conduït per Àlex Corretja, comptarà amb música, dansa i una taula rodona amb figures d'elit i moltes sorpreses. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Reserva la teva invitació a cugat.cat. Viu la gran festa de l'esport santcugatenc amb Cugat Mèdia.
La Nit de l'Esport compta amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda i Sorea, i amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Cugat, Car Sant Cugat, Centre Núria Cavaller, Club Helsing Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, Friends Kiss, Fundació Vina, GPU, HP, Momotaro, Sacum, Sant Cugat Esports, Taller Geroni de Moragues i tot Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.